raccolto un certo numero di ricerche.
La presentació d'aquest treball coincideix amb l'arribada del compte @pontifex del Twitter als 12 milions de seguidors a tot el món.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor volem que estalviïs una vegada i una altra. Per això t'oferim més de 300 productes de rebot que et retornen el 50% del seu import per la teva següent compra, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, per només 469 euros t'emportes una rentadora LG de 7 quilos i de rebot aconsegueixes 234 amb 50 euros.
Només a Hipercor.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:05, benvinguts al Zona Mixta. Els dacarians Xavi Mora i Jordi Banyeres continuen detinguts, incomunicats a França des del passat dijous, acusats de narcotràfic. Estaven baixant el camió d'assistència d'Epsilon cap a la seu de Cardedeu, des de l'Havre, on va arribar per mar el camió provinent de Valparaíso. Llavors van ser detinguts per transportar 1.400 quilos de cocaïna amagada a les rodes de recanvi del camió. La família i amics d'aquests dos dacarians estan destrossats. Dues persones que es paguen de la seva butxaca anar cada any al Dakar, vaja, que les seves vacances són anar al raid més dur del món per fer d'assistència sense cobrar ni un sol euro per fer aquesta feina. I creiem que és impossible que estiguessin al cas de portar la droga en el camió. I per què crec en la seva innocència tan fermament? Doncs perquè personalment, a més, conec un dels detinguts. Vaig conèixer el Xavi Mora a finals de 2007, quan estava posant en marxa el projecte del solidari amateur Dakar Team per portar al Dakar pilots de motos que debutarien en la competició, com són el Joan Pedrero i el Marc Guasc. I a la vegada també volien aprofitar el viatge per portar material solidari a una escola d'una població molt propera a la capital de Senegal, a Dakar. I jo anava amb aquell equip, com a un mes, i per informar de tot allò que havia de passar. Malauradament, aquell Dakar doncs es va suspendre per un avís d'atac terrorista a Mauritània i no vam poder anar. Però des d'un primer moment em va impregnar sobretot l'esperit aventurer que tenia el Xavi Mora, la seva passió per una competició que havia disputat en dues rodes en unes quantes ocasions, i sobretot perquè és una gran persona. Com els seus familiars, amics i coneguts del Xavi i del Jordi, crec fermament en la seva innocència i espero que la justícia francesa aclareixi quan abans aquesta situació tan desagradable. A partir de demà, cada dijous, fins que no s'aclareixi el cas, familiars i amics i coneguts dels detinguts es manifestaran de forma silenciosa demà a partir de les 8 del vespre davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, d'on és resident el Xavi Mora, que és lampista de professió i pare de família. La setmana vinent, si el cas no s'ha resolt, que segurament encara això anirà per llarg, la concentració es faria llavors a l'Ajuntament de Canet de Mar, d'on és resident el Jordi Banyeres. Podeu unir-vos a la crida de la família a través de les xarxes socials, a Facebook, La direcció és aquesta, només conduïen un camió del Dakar, i a Twitter, arroba, només camió Dakar. Estem amb vosaltres i esperem que aquest malson acabi quan abans millor.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i vuit minuts, Roger Castillo, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs avui jo creia que era de justícia parlar d'un bon amic que està passant uns mals moments a França i que, sincerament, jo no he pogut parlar amb ell, com ningú de la seva família encara ha parlat amb ell, ni amb el Xavi ni amb el Jordi, però coneixent el tarannà d'aquestes persones, vaja, l'únic que es pensaven i s'imaginarien és que en el cotxe, en el camió que van recuperar l'Abre després d'haver fet amb ell el Dakar, aquest estava, doncs, transportava tota aquesta droga.
Déu-n'hi-do la història i déu-n'hi-do, doncs, la quantitat de gent que s'està mobilitzant aquests dies, doncs, per intentar que la justícia francesa, doncs, sigui el més equànime possible. Equànime serà quan hi hagi aquest judici o aquesta resolució i quedin, doncs, evidentment, absolts i innocents. No els coneixia personalment i no els conec personalment, aquestes dues persones, però, evidentment, per totes les referències de gent que sí que els ha conegut en algun moment o altre de la seva trajectòria, no només tu, doncs, evidentment, ja sense conèixer-los, mira que et dic que també hi poso la mà.
Doncs bé, la vida segueix i tenim molts continguts que volem repassar de forma breu en el nostre sumari. Comencem parlant de futbol i de les sancions que ja coneixem per als tècnics dels equips catalans de primera. Primer, Tata Martino, un partit.
Sí, el Barça no recorrerà la decisió del Comitè de Competició de la Lliga de Futbol Professional, que ha validat aquesta targeta vermella que el tècnic argentí, recordem, va veure al descans del partit contra la Real Societat Anoeta. La mateixa sanció ha rebut el tècnic mexicà de l'Espanyol, Javier Aguirre, que tampoc, per tant, podrà seure a la banqueta el proper cap de setmana.
Una mica més de futbol, el Real Madrid vol encarrilar l'accés als quarts de final de la Champions.
El conjunt blanc s'enfronta aquesta nit amb el Schalke en territori alemany, amb l'objectiu de guanyar i intentar sentenciar aquesta eliminatòria. També juga avui el Chelsea al camp del Galatasaray. Ahir, victòria del Dortmund al camp del Zenit per 2-4. I triomf solvent i inesperat de l'Olympiacos contra el Manchester per 2-0.
Parlem d'handbol, avui comencen els quarts de final de la Copa del Rei.
A 8:15 del vespre, el filial del Barça rep l'Osca a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i a 9:15 el Freiking Granollers s'enfronta amb el Jovellanos al Palau i el Barça juga a la pista del Port Segun amb l'objectiu d'encarrilar aquesta eliminatòria abans d'afrontar la tornada, que serà dimecres vinent.
Lleida ultima els preparatius per a la Copa del Rei d'hoquei patins.
Es començarà a disputar demà mateix a la capital del Segrià amb els 7 millors equips de l'hoquei Lliga i l'anfitrió, el Lleida, que aquesta temporada està lluitant per evitar el descens. El Vendrell de Guillem Cabestany arriba a la cita amb el repte majúscul de reeditar el títol aconseguit la temporada passada.
I com cada dimecres, acabarem programa amb dues seccions.
La primera, el Planeta Aigua d'Agustí González, amb multitud de competicions i resultats per repassar amb tota la calma possible. I la segona, el Pop Esport de Benja Villegas, en què el líder de la banda Nicet ens farà retrocedir avui uns quants anys amb cançons d'atenció de sèries infantils.
Ai, 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 que el bo del Benja Villegas sempre ens fa veure que som més grans del que ens pensàvem i que els anys passen. Vinga, comença
Zona
el Zona Mixta.
A les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i 12 minuts, finalment, ho acabem de dir en el nostre sumari, només un partit de sanció per al Tata Martino, i aprofitant que parlem de tècnics d'equips catalans de primera, també li ha caigut un partit a Javier Aguirre, tècnic de l'Espanyol, que veurà des de la grada el maig davant del Getafe. Tata Martino veurà des de la grada el maig davant l'Almeria. En principi ni uns ni altres recorreran aquesta sanció mínima.
Cap dels dos recorreran, és la sanció mínima. Algun dels dos clubs ja podem pensar que s'esperaven, doncs, una possible sanció de dos partits. Estem parlant del Tata Martino i el Barça, per tant aquesta sanció d'un sol partit, una targeta vermella, doncs, tal qual diu el reglament, doncs, per tant, l'accepten de bon grat i, per tant, el Tata no serà la banqueta del primer partit, serà Pau Tassa un cop més, que ja es va fer càrrec de l'equip del Barça a la segona part contra la Reial, doncs, que hagi de dirigir el primer enfrontament blaugrana. Avui l'equip ha entrenat amb normalitat, amb algunes novetats, i és que Piqué i Jordi Alba doncs, continuen fent exercicis a per la seva banda, intentant recuperar-se de les molèsties físiques, però ha tornat a exercitar-se amb normalitat ja amb el grup Isaac Cuenca, que molt estava doncs, esperant aquest moment amb una mica de delit, amb una mica de ganes doncs, que arribés. En plan esportiva, aquesta és la notícia. Després d'aquest entrenament ha parlat Xavi Hernández. Xavi Hernández, que ha defensat el Tata Martino, ha dit que és normal doncs, que l'entrenador sigui el blanc de totes les mires un cop es fet un partit o hi ha un mal resultat, tot i que diu que la culpa en aquest cas és totalment exagerada, que han parlat amb ell, que han fet autocrítica, que el tècnic ha fet autocrítica i que creu que, doncs, que l'equip està prou mentalitzat ara, un cop superat aquesta petita ensopegada contra la Real Societat, per lluitar per tots els títols.
Estem al Barça i l'exigència és guanyar-ho tot i sent prudents, però lluitarem pels tres títols, està clar, i crec que estem en una posició molt bona per aconseguir-los, molt bona, i depenem de nosaltres, això és el més important. Si nosaltres estem bé i guanyem tot el que queda i som competitius, doncs s'aconseguirà el triplet, evidentment, per què no? Per què no? Però sent cauts i prudents, sabent que està molt complicat, que és difícil, però que anirem a per totes, anirem segur pels tres, clar que sí.
Va, això pot canviar aquest mateix cap de setmana, eh? Recordem que hi ha un enfrontament directe al Calderón entre l'Atlètic i el Madrid, l'Atlètic preparant única i exclusivament aquest partit davant dels blancs i els madridistes que avui precisament tenen compromís europeu que en parlarem tot seguit.
De seguida parlem d'aquest compromís, un detall més d'aquest missatge de confiança de Xavi Hernández, també d'aquesta confiança cap al tècnic. Li hem preguntat per una situació concreta que es va viure en aquest partit contra la Real Societat. Xavi Hernández, recordem, no va jugar aquest partit, estava a la banqueta i en un moment donat doncs, el Tata Martino el va cridar a escalfar-se perquè potser sortiria la segona part. Durant aquest escalfament va semblar, o així ho va interpretar doncs, alguns dels mitjans de comunicació presents i que cobrien aquest partit, doncs, que Xavi Hernández, pel seu propi pes, és a dir, per la seva decisió, per voluntat pròpia, doncs, s'anava cap a la banqueta, negant-se, diguéssim, a seguir escalfant o a jugar aquest possible partit. Avui ha aclarit que ell senzillament va seguir indicacions del Tata, que havia dit que si en tal minut doncs, no el cridava que tornés cap a la banqueta, una cosa senzilla i òbvia, però cada vegada com que generen aquestes polèmiques, quan hi ha aquestes derrotes, que sempre hi ha un rum-rum molt important.
Quina mania, també, a vegades, alguns mitjans de comunicació a fer invencions i a fer suposicions.
Suposicions, perquè no hi ha cap...
Del que veuen...
Veure un jugador que escalfa i que de cop i volta va a la banqueta, potser és que està pactat que en cert minut ha d'anar a la banqueta, sinó, o si passa tal cosa en el camp, doncs que d'anar a la banqueta, això es parla abans normalment en els equips, però vaja, ho ha volgut deixar molt clar per demostrar doncs, que aquest vestidor està unit malgrat el soroll doncs, que aquests dies evidentment està vivint al seu exterior. Parlem de futbol, parlem del que avui es disputa, que també ens ve de gust una miqueta.
Vinga, va, Toni.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Un minutet passa d'un quart de 3 de la tarda. Va trigar uns quants mesos a tornar a la Lliga de Campions. En un obrir de tancar d'ulls, pràcticament ja tenim enllestit tots els partits anada dels vuitens de final. De fet, només ens en queden dos previstos per aquest vespre, que són la visita del Chelsea del senyor Mourinho a Galatasaray.
Que déu-n'hi-do, eh? Ara farem algun comentari sobre Mourinho.
Ara xerrarem d'aquest partit, però ens centrem primer en aquest Schalke Real Madrid, un Madrid que en aquest 2014, Roger, està intractable, encara és hora que perdi, són ja 14 els partits consecutius sense saber què es perda, que en són uns quants.
Busca el ple al 15 avui.
Busca el ple al 15, com feia el joc algun diari madrileny.
Molt encertadament, sí, i amb molt d'enginy.
Els ha costat molt, eh? S'han hagut d'exprema molt.
A veure, tenim un partit important, interessant pel Real Madrid. Bàsicament diem que és important, interessant, per un motiu molt bàsic. El rival no sembla l'entitat, és el Schalke, és un rival que té Huntelaar i que té Farfán i que té alguns jugadors que sí, que són de primer nivell,
sí,
però
Kevin
que
Prince,
com aquí...
Kevin Prince,
la foto, en què en un control, doncs... diguéssim, antidopatge després d'un partit, se'l veu amb una cerveseta i amb un cigarret, doncs, tranquil·lament esperant que surti el seu resultat. És una d'aquelles coses, d'aquelles imatges del futbol antic, podríem dir que allò devia passar, però que ara fa anys que no estem gaire acostumats a que això passi i que segurament rebrà algun tipus de sanció per part del seu club.
No, el Schalke no, el Schalke ha dit, públicament, no? sí, ha vingut a dir públicament que la cervesa era perquè, com que tenia el control del dopatge, així d'aquesta forma accelerés una mica el procés, que això passa a vegades, eh? Que la cervesa depèn com, si fas una cerveseta ja sabem que a vegades ajuda a recuperar.
Segur.
Sí, sense alcohol seguríssim, però clar, d'aquí a veure'l també amb el cigarret a la mà, vaja, és una mica llest, però diu que no, que s'estava relaxant.
S'estava relaxant.
Això el club, imagina't, però jo crec que determinats indrets o països a vegades fins i tot està ben vist que els futbolistes, no sé...
Boateng, un d'aquells fenòmens que ens agrada molt en el món del futbol. Un Schalke que dèiem que té jugadors però que certament li falta plantilla i competitivitat per plantar cara a aquest Real Madrid.
Creiem que sí.
D'entrada. Que potser sorprèn, que potser juga a casa, que potser el Madrid li costa molt guanyar en territori alemany. Això és cert, són dades estadístiques. També és cert que Ancelotti, en dades estadístiques al costat, té bons resultats a territori alemany. Ha guanyat 3 partits, ha empatat 4, n'ha perdut només 2. Per tant, tots els factors indiquen que avui el Real Madrid pot guanyar i pot encarrilar o sentenciar fins i tot aquesta eliminatòria al camp del Schalke, que recordem fa 2 anys es va quedar ja sense Raúl González, que era aquesta icona blanca que se'n va anar cap allà. Però vaja, és interessant, sobretot perquè si el Schalke planta cara al Real Madrid o planta cara d'una manera que avui no s'esperi, és a dir, que tregui un bon resultat, un bon que guanyi o que tregui un empat a 0 o algun marcador d'aquest estil, sí que podria posar molta pressió als blancs de cara tant a la tornada com al partit d'aquest cap de setmana contra l'Atlético de Madrid. Això podria fer trontollar una mica aquest excés de confiança que ara mateix viu el madridisme per aquesta bona situació a la Lliga. Per això recalcam que era un partit prou important o prou interessant.
I el Madrid també té una carta amagada que es diu Cristiano Ronaldo, que porta 3 partits sense jugar de
que
Lliga.
Que està pendent d'Ibra, que la Champions li està passant la mà per la cara.
I que deu tenir unes ganes boges de... A veure si li pesa una mica a vegades aquests retorns, no? L'ansietat pot amb els jugadors. Veurem com la gestiona Cristiano. El que sembla que l'acompanyaran d'inici Bale i Benzema, que aquesta xifra sí que és potent. Entre els tres porten 64 gols.
No està malament, no? Un trio que funciona prou bé, o més del que s'acostuma a dir.
Sí.
Que si Bale no s'acaba d'integrar, que si Benzema sempre acaba fallant alguna ocasió clara. No, 64 gols entre els tres.
Sobretot aquí hi ha el tema de que Benzema aquest any, respecte a l'anterior, ha augmentat la seva capacitat golejadora.
Sí, està fent el seu millor any.
I Bale és cert que ha arribat tard, sense pretemporada, i ha tingut lesions,
però marca.
Però està marcant.
Però marca. Potser no juga del tot bé. Potser li
que
falta
no val,
aquella
que no
precisió.
Que no val els milions que ha pagat el Madrid.
Això són altres temes.
D'acord, són altres temes, però que el camp està rendint i força, vaja, si realment a més està lesionat, bueno... tu, de traca i mocador. I l'altre partit?
L'altre partit.
Escolta'm, aquest Galatasaray-Chelsea, el senyor Mourinho, que no sabem si està volent picar d'alguna forma els seus jugadors, perquè...
Pica els seus jugadors perquè...
Jo crec que sí,
Del rival no n'ha parlat. És a dir, Galatasaray-Chelsea se'n va en un camp complicat. La Juve, recordem que va quedar eliminada d'aquesta Champions al camp del Galatasaray, en aquell partit que es va suspendre i que la neu doncs va complicar. Però Mourinho centra l'atenció amb la relació amb Beto, amb els seus jugadors, sempre buscant aquesta polèmica i recordant un cop més que l'èxit del triplet amb l'Inter era responsabilitat únicament i exclusivament seva, de l'entrenador de José Mourinho. Figura i personatge com hi ha pocs.
Sí,
i que el dia que plegui el futbol segurament l'enyorarem no per les seves virtuts,
sinó
per la seva...
Es faran pel·lícules,
d'aquí
20 anys, amb els seus comentaris, les seves rodes de premsa, sempre fora de lloc i fora de to, però bé, fins ara li ha donat força resultat. Al Madrid no tant com ell esperava, però als altres equips on ha estat...
Altres equips, sens dubte, sí. Sí, ahir vam tenir 2 partits, un resultat esperat, aquesta victòria del Dortmund al camp del Zenit, potser la contundència 2-4 estava més en dubte, i l'altre resultat, certament, molt interessant.
Escolta'm una cosa, del Dortmund que és un equip perillós, perillós perquè sobretot com que a la Lliga no tenen res a fer...
Estan a mort amb la Champions.
Estan a mort amb la Champions. I això es veu perquè Lewandowski pràcticament a la Lliga passa desapercebut. Royce també, i vaja, hi van sortir molt forts i d'inici pràcticament li van clavar 2 gols al Zenit que després van a remolc i amb aquest resultat sí que està vist per sentència.
Jo diria que està més que sentenciat. Jugant a casa el Dortmund contra el Zenit és difícil que li marquin 3 gols al Zenit, ja ho veurem, però és un Dortmund que, com que ofensivament té aquesta pólvora increïble i certament la Lliga la té perduda.
Sí.
Ves a saber que a partir de quarts de final, depèn de qui li toqui, ja veurem.
És un equip perillós i sobretot hem de parlar de l'equip de Mitchell. No?
Sí, Olympiacos 2, Manchester 0, 2-0, amb un partit merescut aquest 2-0, és a dir, els grecs van fer mèrits per guanyar i van anar a buscar el partit en els seus termes, en les seves possibilitats futbolístiques, i el United, que es queda amb un resultat horrorós per la tornada, per Old Trafford, caldrà veure si són capaços de remuntar Rooney i companyia, aquest resultat, però vaja, sorpresa dels vuitens de final, sens dubte.
David Moyes, vaja, si ja estava una mica a la Lliga...
Diguem que la corda ja no arriba ni al mil·límetre, diguéssim.
Però tu imagina't aquí, posa't això que li passa al Barça, que està pràcticament...
No. El Barça perd contra la Real Societat, estàs a 3 punts del lideratge i ja veiem portades amb 5 entrades diferents.
Sí. No, és impensable. Bé, fins aquí l'actualitat de la Lliga de Campions, una mica de puli, anem amb l'actualitat poliesportiva. Avui hem de parlar d'hoquei, que demà comença la Copa del Rei a Lleida. Vinga, som-hi.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LBA Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. Y la suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Dues i 24 minuts, demà comença a Lleida la Copa del Rei d'hoquei patins, defensa títol al Vendrell, que va conquerir l'any passat a Corunya. Començarem, però, entrevistant el míster de l'equip anfitrió, el Lleida, és l'Albert Folguera, el tècnic dels lleidatans, i que divendres a 9:15 debutaran en aquest torneig de cau, enfrontant-se ni més ni menys que el Futbol Club Barcelona. Albert Folguera, com estem? Bona tarda, benvingut.
Sí. Bona tarda, bé.
Què tal? Ja es respira una mica d'ambient de Copa per aquí, per Lleida?
Sí. Pues la veritat és que sí, molt ambient i tot a punt de que serà un èxit de públic i que està pràcticament tot begut i d'alguna manera, doncs, és clar que sigui un èxit esportiu, no? Però en quant a organització, venda d'entrades, abonaments, tot a punt que serà un èxit.
Doncs ens fa moltíssima il·lusió que pugui ser un èxit aquesta Copa que se celebrarà a Lleida i entenc que vosaltres, per il·lusió, Albert, crec que us guanyaran pocs equips, no?
Bueno, jo penso que sí, que estem molt il·lusionats, però també som molt realistes i sabem que tenim el pitjor rival que ens podia tocar, que era el Barça, no?
Clar.
I a més l'equip que està desenforma la competició... potencial que té, vull dir, el que passa és que juguem a casa, això ens ha d'ajudar una mica i d'alguna manera doncs intentarem fer-ho també com puguem, per això que dèiem alguna vegada, no? Que la gent se senti orgullosa de nosaltres, ja que muntem a casa, doncs que vinguin, que ens ajudin, que ens animin, i sobretot això, que se sentin molt, molt orgullosos de l'equip que els representa.
Dius que el Barça arriba en un bon moment, vosaltres també arribeu en un bon moment, Albert, un dels millors de la temporada, 4 jornades sense perdre, 3 victòries i un empat, i amb 5 punts de coixí respecte al descens, això també us atorga doncs, les vostres possibilitats, evidentment.
Sí, no, evidentment, en aquests moments nosaltres arribem al millor moment de la temporada, segur,
clar.
Això també està claríssim, no? El que passa és que el potencial que té el Barça és molt,
clar.
I nosaltres sabem que tenim molt poques possibilitats, l'únic que vull dir és que les poques que tinguem intentarem explotar-les al màxim, intentarem realment creure les possibilitats que tenim i fer-ho molt bé, perquè evidentment, a part de tenir sort, ho has de fer molt bé pel Barça. si no és molt difícil. Però vull dir, sí que és veritat que arribem a un bon moment i d'alguna manera som conscients de que és una bona oportunitat jugant a casa, no? I més de la competició del CAU, que és la Copa del Rei. Per tant, poca pressió i, ja et dic, hi ha moltes ganes de fer un bon partit i esperem que tot surti bé.
I quins són i on estan aquests punts on podeu incidir amb el, no sé, per intentar fer mal al Barça? Ja els tens clar? Has parlat ja amb els teus jugadors sobre quins són? Ho has de preparar encara amb aquests dos dies que tens? Fa molt de vent, no? On estàs, Albert? Fa un vent terrible.
Estic treballant, estic a l'escola per l'Ati, vull dir...
Ah,
en un moment una mica complicat.
Val.
Potser ara sí que és millor. Bueno, deia que sí, que més o menys hem parlat del que pensem que hem de fer nosaltres i que no hem de deixar fer, no? Però bueno, així tot és molt complicat, perquè la qualitat que tenen ells, si tenen un mestre que és molt fàcil que te la facin una ocasió, te la convertissin, no? Però bueno, sabem que nosaltres hem de passar molt bé, no hem de donar contraatacs fàcils al Barça, no hem de donar transicions fàcils i d'alguna manera amb atac estàtic no podem cometre errors, ¿vale? Per tant, una mica els factors són aquests, ja sé que ho he dit una mica tot,
sí,
però
sí.
Teníem alguna cosa pensada, però està molt clar que haurem d'estar molt, molt concentrats.
I respecte a la vostra dinàmica, perquè ara sigui tan bona, què ha canviat, Albert? Quins són els punts que heu millorat per agafar aquesta trajectòria, agafar embranzida i fugir de la part calenta de la classificació, de la part baixa?
Bé, bueno, doncs mira, hem canviat alguna petita cosa, d'entrenaments, hem treballat molt l'aspecte psicològic sobretot, vale, l'aspecte mental pensem que és bàsic, i a part d'això, doncs, els jugadors s'han involucrat a fondo. Tots som pràcticament de Lleida, tots estimem aquest club, tots volem estar on estem, i d'alguna manera estem molt identificats, no? Per tant, el que està molt clar és que la involucració dels jugadors no és canvi d'alguna cosa d'entrenament, no és tot el factor psicològic que hem treballat, no és tot això ha fet que hagués donat un bon resultat, l'haguem pogut encadenar més, no? I de mica la idea és aquesta.
Perfecte, doncs Albert, no t'entretenim més, que sabem i veiem que tens feina, que vagi molt bé aquesta copa que organitzeu aquí a Lleida i sort de cara a divendres, a veure si podeu donar la campanada, però no ens podem mullar aquí, que guanyi el millor la pista, d'acord?
Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada ben forta. Doncs Albert Folguera, gràcies, bona tarda. Que vagi bé. El tècnic del Lleida, que divendres debutaran en aquesta Copa del Rei a partir de 2:15 enfrontant-se amb el Barça. També previst per divendres, en aquest cas a les 7, un altre partit de quarts entre el Vic i el Cerceda. I la Copa començarà demà dijous, ja, amb dos enfrontaments. A 8:15, al Voltregà Reus Deportiu, i a partir de 10:15, al Liceo Vendrell. Volem intentar establir comunicació amb el tècnic del Vendrell, el Guillem Cabestany, però abans, res, un parell de minuts de publicitat i intentem parlar amb el tècnic dels defensors del títol d'aquesta Copa del Rei d'hoquei patins de Lleida. Som-hi.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa portar aliments amb estampats variats des de 14,95 €. O rellotges de paret a diferents dissenys per 9,95 €. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
Dos minuts passen de dos quarts a tres de la tarda. Intentàvem establir comunicació amb el Guillem Cabestany, tècnic del Moritz Vendrell, actuals campions de la Copa del Rei, i que debutaran demà mateix davant del campió de la Lliga passada, el Liceo. Guillem Cabestany, com estem? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Ja tornem a ser, eh? Ja ha passat un any d'aquella fantàstica copa que va guanyar a Corunya, precisament. Han canviat moltes coses, ja no sou l'equip revelació, sou l'equip confirmació, no?, una mica. Vull dir que... Com passa el temps?
Sí, passa el temps volant i bé, no et pots adormir ni quedar-te pensant en el que s'ha fet, sinó que la intenció, com a mínim, tenim és mirar endavant i intentar assumir nous reptes, com és aquesta copa, que a tothom il·lusiona i a tothom li fa molta il·lusió jugar, perquè, de fet, doncs, l'exemple del Vendrell de l'any passat et demostra que és una competició on els equips on no partim com a favorits en la majoria de competicions, doncs, tinguem aquella esperança de poder alguna vegada aixecar una copa.
Però tu, que en saps molt d'això i que, vaja, segur que veus que aquest any hi ha alguna diferència respecte a l'any passat, no? L'any passat hi havia un equip tot poderós com el Barça que tenia dubtes, i aquest any sembla, tu, que no els té, Guillem. Des de fora sembla impossible, sí, que algú pugueu batre el Barça, eh? Perdona que t'ho digui així, però ho sembla.
Jo sempre he dit, i no és la primera vegada, que el Barça, si fa les coses ben fetes, s'ha d'emportar... Jo diria tots els títols, perquè sempre de qualsevol l'esport, per sort, doncs sempre hi ha una part de sorpresa que es pot donar. Si no t'acompanya el dia, tens una mica de mala sort o es donen factors a vegades que costa molt de aconseguir. Però sí que la majoria o la normalitat de la majoria de competicions, si el Barça, amb la plantilla que té, doncs fa les coses ben fetes, com està fent aquest any, doncs així està la Lliga amb aquesta distància de punts que té el Barça, sí. I a les altres competicions doncs també el més lògic seria que el Barça se l'emportés, si no el Barça segurament el Liceu, però nosaltres, si existeix un petit tant per cent de marge de sorpresa,
s'haurà d'anar per ell, no?
Intentarem estar allà per aprofitar-ho, no? L'any passat es va donar, aquest any sembla ser que és més complicat, però competicions d'eliminatòria directa, com és la Copa del Rei o el partit, com és la Copa d'Europa o el Final Four, doncs sempre hi ha una miqueta més d'esperança i això anem, si no valdria més que ens quedéssim a casa.
I tant, no, com a mínim no t'has de preocupar d'ells, almenys si fins una hipotètica final, no?, perquè vam per l'altre costat del quadre, però clar, els problemes del Guillem també són importants, si tens en compte que debuteu davant del Liceo, que és de l'altre equip que em parlaves, que també pot ser que estigui una mica per sobre de la resta, per tant, però bé, veient els últims resultats, veient que esteu classificats per la següent ronda, quarts de final de la Copa d'Europa, arribeu en un moment interessant també, no?, per afrontar aquest partit. Arribeu prou bé, no, Guillem?
Sí, després de passar una mica d'ensopegades continuades, també una mica en funció del calendari.
Clar.
El calendari et porta a jugar amb Reus, Barça, Liceu de manera continuada. Després vam enllaçar amb el derbi amb el Calafell, que vam poder treure un empat, i després vam anar a Vic i també vam perdre. Per tant, van ser cinc jornades sense guanyar, que a qualsevol equip, per petit o gran que sigui, cinc jornades sense guanyar, doncs
et toca una mica
de nerviosisme, no? Uh-huh. I per sort, doncs, ara hem enllaçat dos partits de Lliga, més el Lliga UT guanyats, i això doncs canvia una miqueta la mentalitat dels jugadors, et treus una mica la pressió de sobre, i per tant penso que hem recuperat la tranquil·litat emocional dels jugadors i de l'equip, i això doncs evidentment que és positiu. Després, un cop piti l'àrbit, la majoria de factors aquests queden una mica a banda, però a priori millor arribar en aquestes condicions.
Tu has jugat infinitat de Copes del Rei com a jugador, ara em portes també unes quantes ja com a entrenador. És una competició especial i que entenc que els entrenadors, a nivell de mentalització, poca feina us toca, no? Els jugadors tenen moltes ganes de fer-ho bé, de lluir-se, i vaja,
sí.
És un torneig especial.
D'això que dius, qualsevol fase final de qualsevol competició important, ja sigui europea, ja sigui l'Afer, ja sigui la Copa del Rei, és que tan sols l'ambient, el desplaçar-te a un lloc on estem concentrats, els pavellons acostumen a estar plens, poc. La Copa la tens a dos pes de poder-la tocar si és en el cas. Per tant, fa falta poca motivació o treball de motivació per part del cos tècnic. El dia a dia sí que és en aquest sentit més necessitat de treballar la motivació i la confiança dels jugadors, i això ja és el dia a dia durant tota la lliga, durant tota la temporada, la pretemporada. En canvi, en caps de setmana com el d'aquesta Copa del Rei, no hi ha ningú que es relaxi en un partit com aquest.
Tens alguna prioritat a l'hora de jugar els partits? És a dir, t'agrada jugar el primer dia de competició, prefereixes jugar el segon, tenir un dia de descans entre mig? Com valores totes aquestes circumstàncies?
Sí, esportivament està clar que vaig jugar el dijous et dona una mica de marge més de descans en el cas que poguéssim guanyar. L'any passat vam jugar divendres, dissabte i diumenge i també ens va anar la mar de bé. A priori, per lògica, doncs, diria que poder jugar el dijous, si guanyes, tenir un dia de descans pel mig, molt millor, perquè els partits són més que intensos i segur que tenir un dia de descans és millor que no tenir-ne cap. Uh-huh. Però després, unes hores més o menys de descans tampoc és determinant. L'important és el nivell de joc que donen els jugadors i quan les forces no arriben en partits tan importants es treuen les forces d'on no hi són i s'intenta fer tot el que pots per guanyar aquests partits. Per tant, sí que millor jugar el dijous, però és bastant relatiu.
I al Liceo, la pregunta del milió, com se'l guanya? Parlàvem ara fa un moment amb l'Albert Folguera, el míster del Lleida, i ens comentava que bé, que per guanyar el Barça el primer que havies de fer era concedir el màxim o el menor número d'errors possibles al rival, no perdre pilotes, no facilitar contraatacs fàcils. Entenc que amb jugadors tan resolutius com té el Liceo al davant, com Ordóñez, Bargalló, etc., una mica la mateixa línia, no facilitar les coses a un equip que de per si ja té un munt de pólvora.
Sí, evidentment, amb el hockey i amb tots els esports, quan un equip a priori és superior a l'altre a nivell tècnic, doncs has d'intentar reduir el número d'errors al màxim i nosaltres tenim l'experiència de anar a la Corunya que al minut 4 ja anàvem 3-0 cometent una directa, un penal i una errada defensiva. Ho van aprofitar tot. Per tant, està clar que intentar reduir el número d'errors és primordial i després no només això, sinó que tu, encara que siguis inferior, doncs intentarem buscar les nostres armes ofensives per fer el final. Passar 50 minuts pensant només en defensar i en documents d'errors, perquè tard o d'hora t'acabarà caient algun cop aquests partits són a cara o creu. Per tant, sí que evidentment hem de controlar al màxim els punts forts i cometre el mínim d'errors del Liceu, però també hem de ser valents i anar a buscar també el punt dèbil del Liceu, si és que el té, per intentar igualar arribar final al tram final amb possibilitats de guanyar, que llavors això sí que penso que fos el punt que el Liceu vegi que el va sense fora de pronòstic i intentar guanyar el partit, i això els podria potser posar una mica més nerviosos a ells.
Doncs ja tenim aquí la Copa, demà arriba aquesta defensa del títol, i pensant una mica més enllà, quina valoració fas d'aquest rival que us ha tocat als quarts de final de la Lliga Europea, el Valdaño? Quin tant percent d'opcions veus aquí? Esteu parlant d'un equipàs, eh?
Sí, no, la Lliga Europea, evidentment, quan arribes a quarts de final, doncs estem parlant de que no et diré que els 8 millors equips, perquè a vegades hi ha altres plantilles que no han quedat aquell any classificades, però estem parlant de...
Els que heu fet més mèrits, està clar.
Sí, no, evidentment, això està clar, no? Si no, no hi seríem, no? Però el Valdaño, dintre d'aquestes plantilles, Segurament si la gent fes una enquesta no seria, la gent no la posaria entre les quatre primeres, no?
Sí.
Per tant, nosaltres, que tampoc estaríem entre aquestes millors plantilles,
sí,
t'obre una mica més l'esperança de que puguem fer-ho bé i complicar-los molt la vida. El Balmaño té una mica més d'experiència que nosaltres, un club amb un equip amb més experiència i ja porta uns anys estant a dalt de tot a Itàlia i a Europa, però sí que t'obre una mica més d'esperança, o podríem dir que el calendari, el sorteig de les lliguetes i el creuament, entre cometes, ens afavoreix una mica a no trobar-nos a un Barça, un Liceu, un Porto, un Benfica, que possiblement serien els equips que tothom voldria evitar.
Evitar, sí. Perfecte. Guillem, que vagi molt bé aquesta defensa del títol a Lleida i que vagi molt bé el que resta de temporada amb aquest Vendrell, que aquest any s'ha consolidat definitivament entre els millors equips de la Lliga, per si algú tenia algun dubte. Moltes gràcies, un plaer, com sempre, parlar amb tu d'hoquei, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bon bona tarda. Guillem Cabastan, el tècnic del Moritz Vendrell, a qui agraïm moltíssim la deferència d'atendre la trucada del Zona Mixta. Recordem el quadre d'aquests quarts de final. Demà a 8:45 Voltregà Reus Deportiu, a 9:45 aquest Liceo Moritz Vendrell. Divendres, la resta de partits de quarts de final, a 7:00 Vic Cerceda i a 9:45 Lleida Futbol Club Barcelona. A les semis dissabte i diumenge, la gran final a partir de 4:15 de la tarda al pavelló 11 de setembre de Lleida.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Planeta Aigua, amb Agustí González.
3:15 de la tarda. Agustí González, com estàs? Bona tarda, amic.
Molt bé, bona tarda.
Molt bé, molt bé. I tu, tot bé?
Bé.
Ja és dimecres, tu, queda menys
de setmana. Dimecres, Planeta Aigua, som-hi.
Sí, però tu et queda... Se't gira feina, aquest mes de març, amb aquesta Copa del Rei que organitzarà el Sant Andreu, que esteu ja aquí...
Setmana vinent tenim...
Fent cosetes ja,
Per cert, sorteig el proper dilluns a les 12 al districte de Sant Andreu, a l'Ajuntament.
Perfecte, doncs...
Si algú vol saber i es vol apropar...
I tant que sí.
Ahí estarem.
Molt bé. Escolta'm una cosa, de què parlem avui? Amb què arrenquem? Quin és el menú del...
Mira, comencem amb el campionat d'Espanya Màster de Natació. Què et sembla?
Molt
que
bé.
Es va celebrar a Palma de Mallorca aquest passat cap de setmana. I bé, no sé si l'audiència ho sap, però els màsters és a partir de 25 anys. I a partir d'aquí s'estableixen categories d'uns 4 o 5 anys de diferència, 25, 29, 30, 34, i a partir d'aquí fins nedadors que han nascut l'any 30, 31, que amb 80 anys pràcticament estan nedant i segueixen competint.
Joder, quina passada.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Comentar que aquest campionat d'Espanya Màster va guanyar el Jerez amb un total de 4.530 punts. Segon va quedar el Club Esports Màster amb 3.600 punts i tercer el Club Tenis Sant Martín amb 3.051. També destacaria que es van superar diversos records d'Espanya i fins i tot un record d'Europa que ho va aconseguir l'Anna Markova amb la 200 Papallona,
no
en categoria de més 25.
No està malament. Llàstima que els clubs catalans no van estar entre els millors, esperarem a d'altres.
No, el que passa és que, clar, doncs, clubs catalans, doncs, la gent tampoc va portar gaire representants perquè suposava una despesa, no?, anar a Palma de Mallorca. Suposo que si la competició hagués estat aquí a casa nostra, suposo que alguna cosa hauria canviat.
Perfecte, molt bé. Vinga, va, més coses. Què tenim?
Doncs mira, parlant del míting de...
natació, no?
Digue'm?
Seguim amb natació, eh?
Seguim amb natació, amb el míting de Marsella, que se celebra aquest cap de setmana, no, sinó l'altre, coincidint amb la Copa del Rei de Waterpolo masculí,
sí.
És a dir, els dies 7, 8 i 9 de març. I comento una mica l'equip que porta el combinat espanyol.
Sí.
Amb categoria femenina va la Mireia Belmonte, la Melanie Costa, la Duane Rocha, la Beatriz Gómez Cortés, la gallega, la Judith Ignacio, d'aquí de la nostra, Merche Peris, la valenciana, Jessica Vall, del Sant Andreu, això en l'apartat femení. I en l'apartat masculí, Alejandro García, el Carlos Peralta, madrileny, i el Marc Sánchez, el català del Club Natació Sabadell, que el coneixerem també perquè, bueno, porta arrasant amb el mig fons i el llarg fons durant aquesta campanya 2014.
Espectacular, no em canso de repetir-ho, eh? Com està el combinat femení de l'equip espanyol, eh? Vull dir, ara mateix...
Sí, sí, a veure si això serveix perquè els nois es posin una mica a les piles,
sí, 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 sí,
i millorin resultats, perquè últimament se'n porten tot elles, tant en waterpolo com en natació, com,
sí, sí,
com pràcticament en tot.
És una mica el reflex, també, en general, de l'esport del país, eh? S'ha parlat,
sí,
molt poc de l'esport femení al llarg dels anys, i encara pel meu gust se'n parla molt poc, malauradament, i ostres, estan aconseguint uns resultats increïbles, eh, les nostres noies esportistes.
Portem uns anys que, no, que moltes coses, en handbol, en bàsquet també, fins i tot,
sí,
no, s'estan aconseguint.
En bàsquet, en atletisme, vaja, podríem començar a fer un repàs i veuríem que les dones cada dia, doncs, dominen molts més esports, en la vela...
Sí, jo me'n recordo quan era més quan era petit, de fet, me'n recordo un tenis femení, sobretot, era l'època...
L'Arantxa.
Daurada, no? L'Arantxa i la Conchita Martínez.
Sí, sí.
Contra l'Estefi Graf i la Mònica Celde, me'n recordo que era com els referents femenins. I, sí, sí. I mira, ara...
N'hi havia pocs
femení,
és veritat, hi havia pocs més, i mira, ara tu, en esports d'equips, esports individuals, les noies al poder, ens encanta i creiem aquí que ho hem de destacar. I tant que sí. Parlem també de natació sincronitzada, avui?
Sí, exacte, perquè el Club Natació Banyoles ha acollit aquesta setmana el Campionat de Catalunya en tres categories, en categoria júnior, en categoria infantil i en categoria aleví. Mm-hmm. En categoria júnior s'ha imposat el Calípolis, que és aquí de Barcelona, de,
sí,
Sarrià,
sí.
I en categoria infantil i aleví ha guanyat el Club Natació Canollers.
Bien, destacar que bien.
El Calípolis, estàs content, eh? Tornes a repetir?
Sí.
Ha guanyat el Canollers, eh? Destacar que el Calípolis, doncs, també ha ocupat les altres places del podi, a la resta de categories, excepte a la categoria de vi, on tercer ha estat el Sincro Mataró.
Molt
bé, també, Mataró. Veure que hi ha nivell i que la cosa es va repartint, i això sempre es veu per guanyar competitivitat.
Sí, i tant que sí, perquè també veus, amb aquest esport, la sincronitzada fa uns anys, l'únic club pràcticament que destacava i que s'ho enduia tot a nivell català i espanyol era el Calípolis. Mira, doncs el Granollers han fet bé la feina, Mataró també estan fent bona feina, i esperem que això, doncs, també es vegin d'altres clubs del país, que això al final el que fa, com diu fantàsticament bé l'Agustí, és augmentar la competitivitat. Escolta'm, i més coses encara de natació, parlem de campionat espanyol de júnior, no?
Júnior infantil, que donarà les mínimes pel campionat d'Europa i que s'ha presentat ara fa un parell de dies a Pontevedra. Tenim com a figures claus, diguéssim, la Bea Gómez i la Maria Vilas. La Bea Gómez participa també al míting de Marsella d'aquí,
sí,
a dues,
sí,
setmanes,
sí.
I és una mica, doncs, un campionat important, no? Perquè recordem que fa cosa d'un mes i mig es va disputar el campionat per comunitats autònomes, i Catalunya va vèncer, diguéssim, per punts a Madrid, i aquí segur que hi ha comptes pendents i que hi ha bastantes revenges personals. Esperem que els clubs catalans facin una bona feina i no sé, doncs esperem que algú un podi i segur que caurà, t'ho dic ara.
Perfecte. I vinga, acabem amb waterpolo, tenim un parell de minuts, una mica menys fins i tot. Pocs,
sí,
canvis, no? A divisió d'honor femenina continua el domini aclaparador.
Doncs mira, va sortir la sorpresa a la piscina Pere Serrat i el Sant Andreu va perdre 10-12 contra l'escola de waterpolo Zaragoza, on la internacional Andrea Blas, amb 7 dianes, va marcar la diferència. Sant Andreu, un equip més, més repartit l'anotació i Andrea Blas doncs, va donar una lliçó realment de com jugar a waterpolo. I això, clar, fa despenjar-se una mica el Sant Andreu de la lluita per la segona plaça i ara mateix està quart amb 27 punts per darrere de Mediterrani, Mataró i el Sabadell.
Perfecte. I a la categoria masculina, algun resultat destacat?
Tot bastant dintre de la lògica, no? Potser destacaríem el frec-a-frec que hi ha entre el Mataró i el Terrassa, que estan segon i tercer amb 41 i 40 punts. Maca, i a veure qui pot quedar segon per... Bé, doncs, perquè després a l'hora de creuament de semifinal, sobretot, no toqui el Barceloneta i pugui arribar a la final. Bastant emocionant, no?, perquè després hi ha una petita diferència de punts bastant àmplia entre el Mediterrani, que és quart amb 30 punts, Canoi 26, Sabadell 23, però ja estan com més despenjats. Sobretot l'emoció està en a veure qui guanya aquesta segona plaça, Mataró o Terrassa.
I per la part baixa, en principi, no hem de patir, no?, per al Barcelona, que aquest any ha seguit disminuint el seu pressupost, tot i la diferència, són 6 punts que té respecte al descens.
Són 6 punts, en principi són superiors no. Tant al Concho com a l'Helios i no haurien de patir. Sempre pot passar que algun partit, alguna talla a Saragossa o a Madrid, doncs es punxi, no? Recordem, el Concha porta 5 punts i l'Elis porta 3. Però patir per deixar, no, jo crec que no.
Molt bé, Agustí González, doncs un plaer repassar una mica tot el món de l'aigua, tot el que ens ha deixat en aquests darrers dies. Estem en contacte, parlem en breu, que vagi tot molt bé.
Perfecte.
Un plaer, com sempre.
El plaer és tot meu, ja ho sabeu.
Bueno, seguim en contacte. Fins ara, que vagi bé.
Adéu.
Zona Mixta. Esports a la carta. Postsport, amb Benja Villegas.
Benja, bona tarda.
Què tal, Dani? Molt bona tarda, Tito.
Com vas? Tot bé?
Bé, anar fent. Sí, com estic en format pare...
Sí.
Estic començant a tastar ja dibuixos animats i coses que li haig de posar a la meva filla.
Sí.
I allò, trastejant i buscant coses d'esports i dibuixos animats i intentant descartar Oliver i Benji, que serien com el clàssic.
M'agrada.
El clàssic dels dibuixos animats.
És un fora de concurs.
Exacte,
no?
Exacte. A més, ja hem parlat d'una vegada al Popsport de les lesions tràgiques de cor dels nens de campiones,
llavors... Del Ross, del Damien Ross.
I companyia. Sí. Llavors, a banda, avui m'ha vingut de gust triar unes sèries de dibuixos animats, curiosament, totes són japoneses, curiosament, i que hem gaudit d'una manera o altra quan érem nens, i que d'una manera o una altra també han format part de... han afectat a la societat, no? Aquest rotllo que saps que m'agrada a mi, quan la cultura i l'esport interactuen i afecten a la gent. No?
I interactuen i afecten moltes més vegades, segurament, de les que ens pensem. No?
I llavors... He fet un top 3 d'aquests que m'agraden a mi, ja ho saps.
A veure, va, comencem. Vinga,
anem
va.
Al primer, va.
Va, Toni.
Sí.
Rafael! D'aquest tinc allò, alguna reminiscència. Clar, però no...
Tu pensa que nosaltres teníem l'Oliver i Benji i tal, no sé qui, de cop arriba una altra sèrie.
Sí.
Que pràcticament funciona igual.
Sí, força semblant.
Molt poques diferències i que tots coneixem com Rafael. Però la sèrie es deia Supergol.
Ah, és veritat, Supergol.
Ojo, que això és molt interessant. La sèrie es deia Supergol.
Va ser posteriori, no? Primer va ser Oliver Benji, després va arribar aquesta, oi?
Exacte. Sí, amb el boom de campeones fa que pugui arribar una altra sèrie d'anime japonès sobre futbol i també funcioni, no?
Va funcionar.
Bàsicament, aquesta sèrie tractava pues això, d'un nen que canvia de ciutat, no?, que es muda a un altre col·legi i en aquest cas... només arriba a s'apuntar a l'equip del col·legi, que són els Kickers, amb aquella K al pit que portaven, però aquest equip està a punt de desfer-se, són uns mantes absoluts, i sempre perden per golejada, no? Llavors, clar, un cop arriba aquest al Rafael, que òbviament no s'amedranta, no és el típic protagonista de sèrie japonesa, que és bona persona, amb gran voluntat, amable, intel·ligent, etc, etc. A més, és un prodigi de la pilota. Sí. I a poc a poc va transformant els Kickers, no?, d'uns chapuceros a un equip a un gran equip, no? I a poc a poc, bueno, pues es treballa la
forma física...
Sí, exacte, sí, no? Bueno, aquest rotllo, no?, molt mític de sí, la superació, tant. Gràcies a un líder, no?, que arriba i fa això, que millori l'equip. Anem a parar el segon.
No vull cantar, eh? No vull cantar. Ay, 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 ay.
¿Lo dirá?
Vamos. Sergio y Juan. Ah, no, encara no.
Pero ya estoy ya reconegut. El estribillo de ella, Juana y Sergio, es la hora de los enamorados.
Sí,
avui, no?
Sí.
Llavors, lo mateix, aquesta sèrie tu diries, hostia, Juana y Sergio. Sí. Pues no es de ella Juana y Sergio, es de ella dos fueras de serie.
¿Qué dius?
El títol original de la sèrie a l'estat espanyol era Dos fuera de serie. Què és lo heavy d'aquesta sèrie? Sí, sí. En aquest cas, els drets els tenia Telecinco, sí. que juntament amb Campeones va ser dos de les seves grans sèries esportives a principis dels 90. Sí, sí. Lo més heavy que va passar amb Juana i Sergio a l'estat espanyol és el boom bestial que va haver-hi amb el voleibol, uh-huh, amb les nenes.
Sí, sí.
És a dir, la sèrie crea un boom al voltant del vòlei, la gent juga molt més a vòlei als patis, les nenes volen ser com la Juana en aquest cas.
Com la Juana, sí, sí.
I llavors, si hem viscut com els xicos d'oro del bàsquet o els guanyadors de Los Ángeles 84, uh-huh, o Rafa Nadal han fet que els esports es juguessin més per les victòries esportives, en aquest cas una sèrie va fer que el voleibol visqués com un petit auge,
sí,
no?
I allà ho petava a l'Espanyol femení de voleibol. Toma ja, era campió
ja,
de Lliga.
Sembla?
Sí que sí, t'ho juro. Escolta'm, vinga, l'última.
L'última, va. Dice un canijo pequeñito
que llega muy alto para hacer un buen cabón. Aquest era molt cachondo, eh?
Quince Terremoto, aquest,
sí.
Dani,
aquest el veia la meva germana.
Clar, aquesta sèrie va fer que tothom que jugués a bàsquet en aquella època, quan fes un triple, digués 3 puntos, col·lega.
Sí.
Que és el que deia el protagonista, que era Quince Terremoto, era un nen molt petit, que era capaç de volar amb la samarreta gegant que portava, i normalment anotava de 3 perquè el tio feia un salt des de la línia 6-25, sí, i arribava fins a l'aro, però comptava 3 punts. I llavors ell sempre deia el 3 puntos, col·lega, no?, que era la seva frase, i que es va expandir per tots els patis de les escoles de l'estat.
Quina màquina, Chicho Terremoto. M'agrada molt, eh? Molt aquesta, xulo, eh?
Aquesta és l'exercici nostàlgic d'avui, Dani.
Que guai, que guai.
Dibuixos animats i esport.
Molt xulo, m'ha encantat. Sí, m'ha encantat.
Pues deixem sonar aquest temazo, saps que m'encanta, que la gent...
Deixem una mica, va, que tenim pocs segons. Gràcies, Benja, gràcies a tothom. Bye. Demà més. Adéu. Són...